els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Doncs vinga, ara us ho dèiem, que en ple segle XXI vivim en un món absolutament digitalitzat. Realitzem tot tipus de gestions des dels nostres smartphones, ens passem el dia escrivint contrasenyes amb combinacions alfanumèriques, escanejant codis QR, enviant i rebent documentació oficial mitjançant el certificat digital. En principi, tota aquesta tecnologia ens ha de garantir la nostra privacitat, la seguretat de les nostres dades, dels nostres comptes corrents, per exemple. Però com diu la dita, feta la llei, feta la trampa. L'Agència Catalana de Ciberseguretat ens avisa de l'augment de les ciberestafes i que cada cop són més sofisticades. Avui volem parlar i abordar tota aquesta qüestió, la ciberseguretat, i ho fem amb Eli Vives, CEO de StoryData i professora de periodisme a la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Eli, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Ara, a primera hora del programa, i ara mateix ho fèiem amb l'Oriol també, fèiem una mica de broma i dèiem... amb la família, amb els amics, amb qui sigui, tenim una paraula de seguretat per parlar d'allò, de temes importants o... fora broma, Això s'ha de fer? S'ha de començar a fer?
Home, fins ara no es feia, però a partir d'ara hem de fer no només això, sinó moltíssimes altres coses, no? Perquè estem veient que... mireu, nosaltres des de Blanquerna, una de les coses que ensenyem als alumnes de periodisme és a fer fact-check. Fact-check és... verificació dels fets. I fins ara també havia sigut una cosa que més o menys ens preocupava, que era el tema de les notícies falses, però ara veiem que les notícies falses no és només que no estem informats, sinó que a part afecten a la nostra butxaca. I hem de prendre mesures, i unes mesures que se'ns estan anant de les mans. Perquè el nivell de sofisticació que tenen aquestes estafes, abans es podien identificar doncs, en certa metodologia, no? Com per exemple, tu t'arribava pues una pàgina web i veies que tenia faltes d'ortografia, o bueno, moltíssimes coses que hi havia red flags i et feien saltar les alarmes. Però ara el nivell de sofisticació és tan gran que és que veiem que hi ha gent estafada que són professionals com arquitectes, per exemple, ara hi ha una organització que lluita contra la corrupció, que són periodistes, que han detectat doncs una filtració de més de, bueno, 1,4 terabytes d'informació que tenien en persones, no? A través d'una cosa que es diu màrqueting d'afiliats, que potser ho heu sentit últimament, no? I és que captaven leads i a partir d'aquests leads cada persona, a part, és tot un entramat, no és una cosa de 3 o 4 que estan en un país hindú o que es podem imaginar, sinó que és una trama molt ben organitzada.
Hi ha organització,
darrere? Sí, sí, hi ha organització on s'està captant a través de màrqueting d'afiliats, a través de marketers, no? Pues, leads, i a partir d'aquests leads se'ls hi paga amb aquestes persones, és a dir, que està totalment organitzat, per aconseguir les nostres dades, no? A guanyar-se la nostra confiança. Tot això cada vegada és molt, molt, molt més difícil de... identificar, no?
Clar, ara parlaves de sofisticació. La clau de l'augment d'aquestes ciberestafes és precisament l'ús de la intel·ligència artificial?
Hi ha dues coses, no? Un és el tema de la ciberseguretat, i és que estan accedint a les nostres dades. La intel·ligència artificial també pot ajudar aquests ciberdelinqüents a accedir més fàcilment, a fer, bueno, hackeig, no? A través d'eines, que segurament la IA et dona el codi per fer això més accessible. I per altra banda, és que estan clonant portals, per exemple, no? Hem vist ciberestafes que tenen a veure amb el sistema financer, que és, per exemple, que et truquen a través de portals com si fos la Caixa, com si fos el teu banquer de tal. Com ho fan això? Doncs, per exemple, t'envien una pàgina web que és totalment idèntica a la teva. I com es fa això? Doncs molt fàcilment amb intel·ligència artificial. Hi ha maneres d'identificar-ho. Llavors, aquí l'Agència Catalana de Ciberseguretat està donant tips per fer-ho, no? Però jo, nosaltres, per exemple, jo tinc tota la primera pàgina web és de plugins que m'estan identificant imatges falses, textos falsos, webs falses. Existeix, igual que hi ha tecnologia mia per falsejar pàgines web, veus, àudios, també existeix tecnologia per fer fact-checking. Tot i així, també es pot... es pot vulnerar això.
Clar, ara em deies, per exemple, les trucades, les pàgines web, però sobretot les trucades, no? Ara ens pot trucar el nostre telèfon mòbil des del número del nostre banc, algú que no és del nostre banc, que es fa passar per la gent d'allà i ens demana les dades i, clar, nosaltres hi confiem totalment. El que està passant ara és que molta gent no se'n fia, no agafa el telèfon i ho fa tot presencialment.
Totalment.
Hem d'optar per això?
Jo, per mi, sí. Realment, l'altre dia jo justament parlava amb l'oficina bancària que havia fet jo la trucada, no? De manera que, en principi, si tu fas la trucada, què és el que s'ha de fer, no? Uh-huh. Si sempre que us arribi una trucada d'aquestes, pot estar falsejat, com tu bé dius, no? El número de telèfon, i el que has de fer és tu trucar amb ells, no? Pues estava trucant i m'estava dient la noia, doncs oferir-me la possibilitat de més endavant ella fer-me una trucada per oferir-me posar uns diners o no sé on. I jo ja li vaig dir no. Diu, no, perquè nosaltres tenim un protocol que et direm tal, però és que aquest protocol també el poden clonar, saps? És a dir, això que tu dius i que mai et demanarem això, doncs els ciberdelinqüents faran els deures, s'estudiaran tot aquest protocol i et parlaran com si fossin també ells. Mm. És a dir, per mi, hem de tornar una mica a la presencialitat i a tornar a coses que sempre ens havien funcionat.
Clar, sí, com sigui, per exemple, l'altre dia un amic que em va veure agafar el telèfon em deia, no ho facis mai això, i només vaig agafar el telèfon i vaig respondre amb un sí.
Ah, sí, exacte.
I em van dir, no facis mai això perquè aquest sí el poden gravar i usar per qualsevol cosa. Ara mateix hem de desconfiar de tot i de tothom o ens estem tornant una mica paranoics?
Jo crec que hem de desconfiar de tot i de tothom.
És bèstia, això,
sí,
eh?
Sí. No, és que el nivell de sofisticació, com hem dit, no, de la IA... Jo fa molts anys que em dedico al tema del fact-checking. L'any 2019, des d'Storydata, vam cofundar una plataforma de verificació aquí a Catalunya. Mm-hmm. I ja us ho dic, doncs hi havia metodologies, no? Però ara mateix jo crec que això se'ns està anant de les mans, no només a un usuari com tu i com jo, se'ls està anant de les mans als bancs, a les universitats. Heu sentit, per exemple, l'any passat, van rebre atacs de ciberseguretat, per exemple, a la Universitat Autònoma, van estar molt de temps, a la Universitat Pompeu Fabra també, a l'hospital, que tenen dades sensibles. És a dir, si ells, que en principi tenen sistemes de ciberseguretat robustos, aconsegueixen hackejar el sistema, imagineu-vos nosaltres què podem fer davant de tota aquesta gent que és superexperta. És a dir, jo d'entrada... sempre que m'arriba alguna cosa, no confio, llavors és el contrari, no? que has de verificar que aquesta cosa existeix per tirar-ho endavant.
Parlant d'aquesta intel·ligència artificial, no sé si l'ús d'aquesta intel·ligència artificial a l'hora de fer una ciberestafa deixa algun tipus de petjada digital o ni tan sols això.
Bueno, existeixen hackers cívics, per dir-ho d'alguna manera, que el que es dediquen és això, no? A buscar aquest rastre que deixen els ciberdelinqüents, no? En aquest cas, aquesta filtració que hi ha hagut, no? De l'OCCR, no? Que han investigat això, bàsicament ho han pogut veure també, perquè també sí que es deixa rastre, no? I pots, al final, darrere, pues, pot haver una IP i bueno, pues sí que hi han coses que es poden... Però moltes vegades no pots. O sigui, a vegades t'arriba aquella estafa, t'han tret diners del teu compte corrent, tu has donat permís, perquè al final li has donat les claus, i després vés a reclamar aquests diners, perquè normalment és difícil reclamar-ho un cop t'ha passat.
Anem a això. Tota la intel·ligència artificial i el que comporta, com per exemple això és una ciberestafa, que es facin passar pel teu banc amb el teu número de banc i et treguin els calés, està prou legislat?
Doncs va abans, i això sempre ho sentiràs dir amb la IA, no? Doncs les trampes, no? Aquestes, que la legislació. Perquè després a Europa aquí tenim un problema amb el tema de la legislació, perquè s'intenta, per exemple, la llei de protecció de dades, aquí, per exemple, sabem que és molt més estricta que als Estats Units, però això després també té una desavantatge competitiva, perquè comencem a legislar i això vol dir posar balles al campo, no? Per dir d'alguna manera. No? Llavors, a Europa s'intenta legislar, de fet és una de les coses que intentem dir als nostres alumnes, que nosaltres també, des del periodisme, també hem de recollir dades i de buscar subscriptors, no? És a dir, has de protegir les teves dades, hi ha d'haver un consentiment, tot això, però després hi ha tot el tema de la biometria, per exemple, facial, no? Uh-huh. O sigui, què fas? La poses o no la poses? No? Perquè... O la biometria d'àudio, no? Uh-huh. També la poses o no la poses? Ara fa dies que em deien, ostres, és que el mobile, per exemple, World Congress, que ja ha sigut fa poc, ja et demanaven la teva cara per passar, no?
Uau.
Sí. I això, en principi, segons la normativa europea, només ho poden demanar per tema de defensa, no? O veuràs països que també des del banc pots operar a través de la teva veu. Què passa si et clonen la teva veu amb un nivell de perfecció tan important, no? Com que una màquina no ho detecti? No? Perquè ara ja
és que és bèstia.
No, no, és que és molt bèstia.
Hem vist vídeos sí. Dient a Donald Trump amb la seva veu coses que mai ha dit.
Totalment. Clar, és que imagineu-vos el nivell... És que no... clar, com us dic, el nivell de... El tema de la ciberestafa ens afecta, perquè ens afecta la nostra butxaca i, evidentment, el tema econòmic ens dol molt i per això els bancs estan posant tot el remei per no fer-ho, no? Per evitar-ho, no? Però és que va molt més enllà de tot això, perquè vull dir, la mentida estarà a tot arreu, a un nivell superlatiu.
Segons dades dels Mossos d'Esquadra, per fer-nos una idea, abans ens deies dades. Doncs bé, donem algunes dades. Durant el 2024 a Catalunya es van denunciar 71.772 estafes cibernètiques, que equivalen a 200 estafes diàries o el que és el mateix, una denúncia cada 7 minuts.
I les que sabem, perquè penseu que en principi hi ha una obligació de les empreses, ¿vale? Que si hi ha hagut una filtració de les teves dades te les han de comunicar. Però què passa? Que moltes vegades aquestes empreses tenen vergonya de dir-ho. Per què? Perquè si tu... I això és un exemple real que ens ha passat a nosaltres, on hem... Nosaltres tenim vinculació amb aquests hackers cívics i hem hagut d'intermediar alguna vegada, no? Llavors, una vegada no direm mai el nom d'això, perquè segurament si ja no ho va denunciar és perquè li feia vergonya. Imagina, tens un petit hotel, no? Ve gent, vull dir, i has tingut una filtració amb tots els teus clients, totes les seves dades bancàries, tal... I resulta que reps una amenaça, no? De, si, bueno, donaré totes aquestes dades, les filtraré, si no em dones tants diners, vale? Què estàs admetent si tu admets aquesta denúncia? Si tu fas aquesta denúncia? Que tu tens un fallo de protecció de dades.
Que t'han entrat.
Que t'han entrat. I això és multa, també. Vale? Llavors, aquí també hi ha un tema que... Ara ja, no sé si ho veus, a nivell de pimes, de petites empreses, el kit digital, que una de les opcions que et dona de digitalització és el tema del kit digital de ciberseguretat. Llavors, hi ha un tema d'autodiagnosi i tal. Però qui pot complir això? O qui li preocupa? O qui... Quantes empreses hi ha des de... Ara estic veient aquest l'assador que hi ha aquí al costat, no? Que segurament té el seu CRM, els seus clients i tal, i les seves targetes. Però aquest senyor igual no es preocupa, o sigui, no ha pensat que pot tenir un atac informàtic, no? Llavors, això és... es pot multiplicar a gran escala per cada pime, per cada radiostel també que la gent es vol subscriure. Vull dir, això té dimensions molt grans ara mateix.
Tot i que hi hagi una denúncia cada 7 minuts, atrapar un ciberestafador és prou possible?
Doncs s'està veient que no. El que s'està veient és que no, és que moltíssima gent que està denunciant que són, vull dir, que han rebut ciberestafes, no? I que hi ha moltes persones, i inclús, sobretot que no es creï un estigma amb la persona que pot ser ciberestafada, perquè realment es pot passar a tots, perquè només clicant un link poden agafar les teves dades, i el que s'està veient és que és molt fàcil fer l'estafa i molt difícil agafar aquella persona.
Bèstia. És bèstia. Clar, és difícil... rastrejar, per tant, és difícil trobar aquesta persona que estem buscant, però quin és el perfil d'aquesta persona? Quin és el perfil d'un ciberestafador?
Bueno, depèn de la ciberestafa, no? Com us he dit, aquí hi havia un tema de...
Ho dic perquè a vegades, sí. quan pensem en ciberestafador, pensem en algú que té un cap molt bèstia, que és gairebé un enginyer informàtic, i potser no té per què.
Clar, és que ara no tant, no? Perquè la tecnologia ens ajuda a... Igual que nosaltres estem fent servir la tecnologia, la IA, per moltes coses, un ciberestafador també, i pot ser qualsevol. O sigui, abans potser era molt més complexa, però ara és molt fàcil. I també... depèn, com us he dit, del tipus d'estafa, perquè mireu, per exemple, aquests estafadors de l'amor, que li diuen, no?
Sí.
I que fins i tot, recordo bueno, un cas d'un ciberestafador que fins i tot anava als mitjans de comunicació i se'l podia veure, no? I han fet sèries i docusèries sobre aquest tipus de perfil, no? Doncs que es pensa que és impune, no? Que pot anar continuant fins que no l'agafin, no? Doncs anant enganyant a un nivell emocional que a vegades aquestes... que són coses que també estan en un llindar difús, no? Perquè t'han donat aquestes persones diners, no? Perquè t'has guanyat la seva confiança i ho has fet perquè has volgut, has de demostrar, no? És a dir, que depèn del tipus de ciberestafa, pot ser doncs, més organitzada, pot ser una persona individual o pot ser, bàsicament, una bona persona no serà, això podem dir.
Eli, per anar acabant, davant d'una ciberestafa, si ens ha passat a nosaltres... Què hem de fer? Què és el més recomanable?
Bueno, sí, depèn de, com us dic, no? Depèn del que sigui. Si és un banc, doncs primer de tot anar al banc perquè ells ja intenten tenir com un marge, no? Doncs, si has fet alguna transferència, doncs de poder-lo tallar, no? Uh-huh. I de que no arribi al seu destí o de poder-te tornar, però sempre hi ha un límit, és a dir, potser podeu fins a un punt, però... I després, com sempre, doncs, tant els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, totes les autoritats tenen unitats de ciberdelinqüència i se n'ha d'anar a denunciar i no tenir vergonya per fer-ho, no? Perquè ens pot passar a tots, això sobretot.
Sobretot quedar-nos amb això, que ens pot passar a tots i actuar el més ràpid possible. Eli Vives, CEO d'Story Data, professora de periodisme a la Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.